Onda Cero Catalunya. A Barcelona, 93.5 FM. A Girona, 98.9. A Lleida, 94.1. A Tarragona, 95.3. A Vilanova, 96.3. I a l'Alt Maresme, 102.4. La ciutat amb Mònica Gunter.
Les 12:30 minuts comença la nostra cita diària. Us estàvem esperant. Us estàvem esperant per comentar l'actualitat d'avui. Ho fem amb Josep Puig. Què tal? Molt bon dia.
Què tal? Bon dia, Mònica. Doncs actualitat ben carregadeta, eh? Avui
d'incidències. Sí, senyor. Míriam Frank, com estàs?
Doncs molt bé. Jo pensava, dic, mira, avui serà un dia tranquil·let, sí, víspera de pont. No. Vaja, doncs no.
No, tranquil, no, que hem hagut de córrer, pels passadissos aquí.
Quan passen coses.
Els periodistes correm.
Però és divertit.
Sí, tant que sí. Arnau Vila, què tal? Com estàs?
Hola, Mònica, molt bon dia. Molt
a tu t'ha enganxat la vaga de Renfe,
avui, eh? M'ha enganxat.
Sí, ens ho expliques.
Començat molt bé el dia, perfecte.
Sí, l'hem començat tots així una mica girats, perquè déu-n'hi-do el dia complicat que tenim avui. Ens llevàvem amb un dia plujós, que això ja sol complicar la mobilitat a Barcelona. Recordo que les voreres de Barcelona segueixen lliscant com si fossin pistes de patinatge. No sabem per què aquí llisquen i a altres ciutats d'Espanya no. Bueno, sabíem que hi havia també convocada una vaga de Renfe i també una protesta amb una marxa lenta de transportistes a les comarques de Tarragona i de Lleida, cosa que tensa encara una mica més la corda pel que fa aquest dimecres, en un inici del pont de Tots Sants, com deia la Míriam. És un còctel difícil de pair que s'ha enrevessat encara més amb aquest accident que s'ha produït aquest matí al port de Barcelona, on un creuer ha xocat contra una grua de càrrega i aquesta grua s'ha incendiat. Míriam, encara continua actiu aquest incendi?
Doncs no, els bombers ja han donat per extingit aquest incendi, que recordem ha tingut lloc al moll sud del port de Barcelona a les 8 del matí. Amb tot, encara s'està refredant la zona per evitar que l'incendi es reprodueixi. Per sort, l'accident, que ara s'està investigant, no ha ocasionat cap ferit, tot i que el sistema d'emergències mèdiques ha hagut d'atendre dues persones per atac d'ansietat. Protecció Civil ha hagut d'activar la prealerta del Pla Especial d'Emergències per contaminació de les aigües marines de Catalunya i el Port de Barcelona ha activat el seu propi pla d'autoprotecció.
Volem saber més detalls sobre aquest accident que hi ha hagut a primera hora del matí al Port de Barcelona i per això contactem hores d'ara amb el portaveu dels estibadors del Port, Albert Gil. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Explica'ns en primera persona quina és la situació hores d'ara.
Bueno, la situació, heu dit que era un creuer, era un ferri que portava passatge i mercaderia, el que ha impactat a la grua d'APM Terminal. I bueno, no sabem encara les causes, suposo que depèn de la declaració al comandant del vaixell, quines han sigut les causes, es preveu que ha sigut per la mar a mal i pel fort vent, qui ha balançat el barco s'ha desviat i ha picat amb la proa contra una grua que en aquell moment, per sort, no estava treballant i ha caigut sobre l'estiba de contenidors que hi havia, i entre ells, com heu dit vosaltres, hi havia contenidors inflamables, contenidors en gasos, i la situació ha sigut bastant crítica.
Clar, és que jo suposo que tots els oients que ens escolten hores d'ara ja hauran vist a les xarxes socials diferents vídeos. De fet, nosaltres a Onda Cero Catalunya, al nostre Twitter, hem compartit vídeos que ens han fet arribar també oients des del mateix port de Barcelona, en el qual es veu el moment del xoc entre el barco i la grua i es veu a gent sortint corrent a sota. Clar, fins ara no s'han de lamentar víctimes personals, això es confia. No hi havia ningú en aquesta grua en aquell moment en el que hi ha hagut l'accident?
No, la grua en aquell moment no estava operant, perquè si arriba a estar operant haguéssim parlat d'una desgràcia molt més gran, perquè penseu que dintre de la grua està el manipulant a 40 metres d'alçada i l'equip de treball està sota, o sigui que hagués sigut una desgràcia brutal. I quan ens comentàveu vosaltres, si us recordeu, que era el famós decret llei sobre l'estiba, que nosaltres fèiem molta pressió en dir que la formació dels treballadors és molt important, que no sé què. Quan passen aquestes desgràcies ens donem compte que la formació dels treballadors ha permès que no hi hagi desgràcies molt més grans, perquè en el moment de l'impacte, ràpidament hem sortit els treballadors, els estibadors, que estem formats com a brigades d'emergència cap a la terminal, junt amb la feina impagable dels bombers de Barcelona, i hem desallotjat la terminal amb segons. Llavors hem tret tothom de la zona de radiació del conflicte i llavors hem començat a treballar junt amb els treballadors de l'empresa per saber a l'abast dels contenidors que hi havia, la ubicació dels contenidors, perquè, com sabem, el port de Barcelona està incrustat dintre de la pròpia ciutat. Uh-huh. Qualsevol avaria de gasos, de fums o qualsevol cosa, en res estaria dintre del propi paral·lel, no? O sigui, que el treball que han fet tant els companys de les brigades d'emergència, els activadors que estan formats per això, com el treball impressionant que fan els bombers de Barcelona, ha permès que no estem parlant de cap desgràcia.
I nosaltres que així ho celebrem. Parlava la Míriam de que Protecció Civil ha activat el pla d'emergència per possible contaminació de l'aigua del port. No sé hores d'ara si tens informació al respecte.
El port, bueno, la terminal està totalment parada, ara estaven tornant els treballadors de l'oficina que està a la banda contrària del mar, per dir-ho d'una banda, està un mes tocant a Montjuïc, però aquella zona està delimitada i suposo que estaran valorant els danys i tot i la possibilitat de seguir treballant. Quan parlàveu abans de que dos companys han estat atesos per la situació, són tots els companys que a vegades no pensem en ells, que són tots els mecànics que estan operant les grues, que les estan reparant, i en aquell moment aquesta grua no estava treballant, però just la grua al costat estaven en companys que estaven fent-li el manteniment i tot. Clar, quan ha caigut la grua, els companys del taller estaven allà.
Clar.
La situació que hauran viscut aquests Clar. Companys del taller no vull ni pensar.
L'ensurt ha estat majúscul, òbviament, per ells, no?
Sí, habrà sigut brutal. I abans l'únic que des d'aquí, des dels estibadors, són companys que són dels treballadors de la pròpia empresa d'APM, donar des d'aquí el recolzament que necessitin, i ja ho estem fent sobre el mateix joc, no amb companys nostres, però bueno, fer-ho també públic. Al final parlem d'estibadors i hi ha molta més gent al voltant, com els treballadors de la pròpia empresa d'APM, que han fet un treball genial també a l'hora de recuperar tot això.
Perquè ens fem una mica la idea de la magnitud d'aquest accident, com afecta o com afectarà el dia a dia del port?
Com el dia a dia, jo crec que quedarà centrat en aquesta pròpia terminal de contenidors, perquè, per desgràcia, la vida segueix. Jo crec que es delimitarà la zona, valorarem els danys i la possibilitat de seguir treballant. Les altres terminals del port de Barcelona seguiran treballant com treballen sempre, 365 dies de l'any, ens agradi o no, i suposo que una part important d'aquesta terminal quedarà delimitada, i si la de més es pot treballar sense que hi hagi cap risc ni per ningú treballador, doncs seguirà treballant la propera jornada, que es comença a les 14 hores.
Clar, jo no sé si aquest accident implica que s'hagin de fer algun canvi en la seguretat d'aquests treballadors, perquè clar, si hem vist les imatges i hem vist com xoca doncs, aquest vaixell contra les grues del port, jo no sé si s'ha de canviar la ubicació d'aquestes grues, posar-li una mica més de distància, no sé si això demostra alguna falta de seguretat en aquest sentit.
Jo crec que en aquest sentit no, tampoc tinguin que ser alarmista. Jo crec que el port en si, la feina d'estibador portuari, té molt risc, ja no sol aquest avui perquè ha caigut una grua i s'ha fet viral tot i llavors tots estem informant, no? Mm-hmm. El treball del dia a dia de l'estibador és molt perillós, treballem amb alçades, treballem amb pluja, treballem amb aire, treballem amb situacions complicades, i avui ha sigut viral això, però la feina d'estibador és realment perillosa. Per això sempre fem molta pressió als que redacten els decrets llei, ja que tot que ho important, ja no parlem d'estibadors ni res, important a totes les professions, és que sobretot hi hagi una bona formació, que no creguin que tothom pot treballar de qualsevol cosa. Si estan formats, sí, però hi ha que fer molta pressió en tots els àmbits, que ja que tenen una bona formació per treballar.
Exacte, Albert, però no tan sols parlem dels estibadors, com tu deies, però sí potser de l'ancoratge dels vaixells, perquè no és la primera vegada que un vaixell, diguem-ne, que perd una mica aquest ancoratge, que sembla ser el que podria haver passat, tot i que encara no ho sabem, amb aquest vaixell, que finalment amb la proa ha acabat impactant en aquesta grua, i potser això sí que s'hauria de vigilar, no sé què en penses.
Sí, jo porto des del 98, per tampoc ser alarmistes en aquest tema, i recordo dos vaixells només, un que va tocar contra el cantil del moll, que se li va anar la manipulació del comandant, i aquest. Evidentment, quan passa això, penses que no has tingut cap company allà i suposo que tindrem que valorar les mesures o el que dèieu vosaltres, no? Què tenim que fer perquè no torni a passar? Nosaltres sabem que els barcos de més tonelatge van guiats per pràctics i per remolcadors fins a la zona de trac. I segons quins barcos, no pel seu pes, no precisen d'aquesta tutela, per dir-ho d'alguna manera, i entren sols. hem de fer una valoració de totes les parts implicades per veure si aquest és un incident que, si pot tornar a passar, hi hauria que prendre mesures en aquest respecte. Evidentment, estem parlant d'una manera perquè no hi ha hagut cap dany personal, no? Però si hagués hagut, jo crec que estaríem molt indignats amb aquesta situació.
Clar, és que aquí està el tema, no hauríem d'esperar a que es produeixi cap dany personal per solucionar aquestes qüestions. Albert Gil, portaveu dels estibadors del Port de Barcelona, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Vinga, vosaltres.
El Servei Català de Trànsit, Míriam, insisteix en apel·lar a la responsabilitat dels conductors de cara a aquest pont de 4 dies, el pont de Tots Sants.
Sí, alerta que el factor humà és present en bona part dels accidents i demana tant a conductors com a acompanyants un comportament prudent i segur a la carretera. Ho diuen perquè en el que portem d'aquest any ja han mort 163 persones en 138 accidents mortals, xifra que representa un 21,5% més que l'any passat. En total es preveu que a partir de les 3 de la tarda 510.000 vehicles sortiran de l'àrea metropolitana de Barcelona.
I no ho tindran fàcil, perquè si l'operació de sortida ja està força complicada amb la pluja que cau avui arreu del territori, tampoc ajuda la vaga a Renfe i a DIF convocada avui per la CGT.
Sí, han dit que no és un dia senzill aquest, eh? El sindicat reclama la jornada de 37 hores i mitja setmanals i que s'apliquin l'augment salarials de l'1,75%. També demanen un ferrocarril públic, social i sostenible i iniciar les negociacions d'un nou conveni col·lectiu. Pels usuaris, recordem que els serveis mínims de rodalia seran del 66% entre les 5 de la tarda i 8:45 del vespre, mentre que la resta de la jornada es reduiran fins al 33%. La vaga, per ser, Mònica, acabarà a les 11 d'aquesta nit.
Arnau, tu has estat un dels afectats per aquesta vaga perquè vens en tren cada matí.
Exacte.
Amb què t'has trobat?
Doncs mira, jo vaig sortir de la ràdio una mica amb la mosca darrere, l'orella, llavors el que vaig fer va ser trucar i em vaig informar una mica dels horaris de més. És veritat que aquest dematí tampoc he tingut massa afectació, però quan he arribat a Passeig de Gràcia...
Perquè surts molt d'hora, tu, al matí.
Exacte. Quan he arribat a Passeig de Gràcia sí que les guixetes es començaven a emplenar de gent, preguntant per horaris, preguntant també una mica per les incidències, mostrant-se molestos per les afectacions que ja estaven patint.
Has pogut parlar amb algú?
Sí, exacte. He parlat amb diverses persones, els escoltem.
Muy lamentable porque venimos a trabajar con un tiempo muy justo, tengo de Gavà, tengo que esperar a la estación casi media hora, el tren abarrotado y es muy lamentable que siempre aprovechen días claves para hacer la huelga.
Creo que es ridículo porque son trabajadores que castigan trabajadores, eso es mi opinión.
Fatal per una vigília de festa com és per la gent, sobretot els estudiants que tornen a casa. Bueno, la Renfe ja sabem com funciona.
Bueno, siempre tienen la misma historia, siempre hay retrasos, siempre hay problemas, huelga. Yo entiendo que puedan reivindicar sus derechos y tal, pero los usuarios que en el tren todos los días, estamos bastante afectados.
Parece lamentable, me parece injusta para los usuarios, en definitiva.
Ànims caldejats, pel que veig, doncs, a les andanes
doncs,
de Passeig de Gràcia.
Doncs sí.
Doncs veurem com transcorre aquest dia de vaga a Renfe, però mentrestant ens fem ressò d'una altra notícia, Josep, que ens ha sorprès i força. I
una
és
bona
que...
notícia.
Sí, bona notícia. No, ja veurem, ara ens ho explicaran. Mm-hmm. Investigadors de la Universitat de Barcelona han descobert un tendó al turmell que no surt als llibres d'anatomia i que podria solucionar el dolor crònic a les persones que han patit un esguins.
Els que t'haurem de tornar a estudiar per estudiar aquest nou turmell. Sobretot els metges. Mira que tenen tendons i ossos que estudiar i encara se'ls hi complica més. Exacte, com deies, per fer-ho, aquests investigadors de la Universitat de Barcelona han identificat unes fibres que fins ara es descartaven a les disseccions anatòmiques i que podria explicar per què molts esguinços de turmell continuen fent mal fins i tot mesos o anys després de la lesió inicial. La universitat calcula que entre el 30 i el 40% de les persones que tenen un esguinç de turmell pateixen dolor crònic durant mesos o anys, tot i que la lesió estigui aparentment curada.
Parlem amb un dels investigadors d'aquesta qüestió, Miquel Dalmau, professor de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Escolti'm, el titular és força sorprenent i, si no, inquietant, no? Apareix un tendó nou als turmells de la gent.
Sí, de fet, no és un tendó, és un lligament el que hem descobert. I sí que, de fet, és una troballa bastant remarcable en quan sempre ens pensem que tot està descrit i sembla sorprenent que encara avui en dia trobem coses noves.
Entenc que han fet moltes disseccions anatòmiques, no?, per arribar a aquesta conclusió. A totes elles s'ha trobat aquest nou lligament?
Exacte. Jo puc curtar unes 200-300 disseccions de turmells perquè és l'àmbit en el que treballo. I totes aquestes disseccions al llarg dels darrers 10-12 anys ens havien portat a sospitar i a veure aquesta estructura, i això ens va fer plantejar a l'estudi que acabem de publicar, el qual és un estudi fet en 30 turmells que vam seleccionar per veure si aquesta estructura era una estructura constant i el resultat ha sigut que és una estructura constant i que tots la tenim.
Ah, i què suposa fins ara no haver sabut de l'existència de que teníem aquesta estructura en els nostres turmells i quin canvi aporta ara la vostra investigació?
Doncs el que hem trobat, que de fet no és un lligament sencer, són només aquestes fibres de les que parlem, que connecten dos lligaments que fins ara pensàvem que eren independents i ara sabem que en realitat són part del mateix complex. I la part que és encara més important que això és que hem trobat que part d'aquest lligament es troba dintre de la càpsula articular del turmell, és a dir, es troba dintre de l'articulació. Llavors això, parlant d'un dels lligaments que es lesiona més al cos humà, és una troballa molt important, sobretot pel fet de que quan un lligament es troba dintre de l'articulació, quan hi ha una lesió d'aquest lligament, és un lligament que no pot curar, no pot cicatritzar de forma apropiada. Seria una mica el que passa amb el lligament creuat del genoll.
Perquè hi ha dos tipus de lligaments, no? Uns que curen i que cicatritzen i els altres que s'han d'operar.
Exacte. Nosaltres entenem que quan tenim un lligament extracapsular, fora de la càpsula de l'articulació, serà un lligament que podrà curar de forma relativament fàcil, simplement immobilitzant la zona. De fet, quan una persona té un esguinç de turmell, el que habitualment pot fer és anar al seu metge, anar a urgències, preocupat perquè té un dolor, i el que se li fa és immobilitzar-la al turmell. Llavors, aquest turmell, si té una afectació d'un d'aquests lligaments que està fora de la càpsula, serà un dolor que més o menys millorarà, però el que hem vist, i el que diuen tots els articles que consultem, és que hi ha molta gent que ha patit un esguinç i que després continua tenint dolor. Això que es diu, tinc un esguinç mal curat, no vaig fer la rehabilitació que tocava i aquest turmell sempre em fa mal.
Sí, mira, aquí en tenim un, el nostre equip, que sempre ho diu, el nostre tècnic, Ismael Aparra, avui.
Sí, doncs l'isma probablement el que té és una rotura d'aquest lligament o d'aquesta part del lligament que està dintre de la càpsula i no vol dir que ell fes la rehabilitació com no tocava ni que res del que estigui passant sigui perquè no fes el tractament correcte. El tractament que li van aplicar era correcte en aquell moment, se'l va immobilitzar, després s'havia de fer una mica de rehabilitació, però ara sabem que com part d'aquest lligament està dintre de l'articulació, aquest lligament no és capaç de cicatritzar per si sol, no és capaç de curar-se, per tant probablement encara el continua tenint trencat, i d'aquí li ve aquestes molèsties residuals, aquest dolor crònic.
És a dir, que probablement s'ha de tornar a operar el nostre tècnic?
El que estem veient avui en dia és que si ell té dolor repetit, si ell està tenint encara més esguinços, ja que el fet de tenir aquesta petita lesió encara predisposa la gent a que segueixin tenint més esguinços, a que sempre tingui molèsties, estem veient que probablement la conclusió serà que hi ha molta més gent que s'ha d'operar de la que s'està operant fins ara.
Doncs mira si és original, el nostre tècnic, que es trenca un lligament que ni tan sols sabíem fins ara que existia.
Sí.
Miquel Dalmau, professor de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona, enhorabona per aquesta troballa i moltes gràcies per atendre'ns.
Moltes gràcies a vosaltres, bon dia.
I encara una qüestió més, Josep, perquè hi ha polèmica amb una obra que s'ha estrenat a Barcelona, Àngels a Amèrica, al Teatre Lliure, i la polèmica ve perquè resulta que hi ha un actor blanc que interpreta un personatge negre. Què ha passat?
Exacte, el col·lectiu d'actors i actrius negres de Barcelona no se'n saben amanir, per això han gravat un manifest en què recorden que l'autor de l'obra va especificar que el personatge havia de ser negre. Àngels a Amèrica s'ambienta al 1985 a Estats Units, precisament a Nova York, i la raça del personatge, diuen, és molt important perquè fa una feina que ningú més vol fer, que és cuidar malalts de sida. I d'aquesta manera és com el personatge critica, no, el racisme. Per tot plegat, el col·lectiu se sent menyspreat i nosaltres hem parlat amb el director de l'obra, el David Selves, que diu que el Teatre Lliure no disposa d'actors negres i que va haver de fer un càsting i al no trobar cap actor que encaixés amb el personatge, doncs van decidir quedar-se amb un dels blancs.
Li vaig dir, ostres, si no el trobo, com que per mi el més important és explicar la història bé i l'obra ho permet, jo agafaré l'actor que més m'agradi, sigui de la raça que sigui. En aquest punt ens vam posar d'acord amb el Quim i vam decidir que quan aparegués el personatge de Belice, pararíem l'espectacle i projectaríem unes carteles enormes, que hi ha una pantalla de 7 metres per 5 metres i mig, on faríem evident el que estava passant, no? És dir, que en aquesta companyia, Belice és un personatge negre, en aquesta companyia no hi ha actors negres, el teatre de ser un reflex de la nostra societat, treballarem perquè això no torni a passar.
David Selves assegura que ell no el podran acusar de racista perquè té una nena que és negra i diu que va retuitejar el manifest perquè li sembla meravellós que s'encetin aquesta mena de debats.
Doncs així ens en fem ressò nosaltres. Gràcies, Josep. Seguim aquí. Això és Onda Cero Catalunya, la ciutat.
Onda Cero Catalunya. A Barcelona, 93.5 FM. A Girona, 98.9. A Lleida, 94.1. A Tarragona, 95.3. A Vilanova, 96.3. I a l'Alt Maresme, 102.4.
Bueno, ha arribat la nit. La nit de la castanyada per alguns, la nit de Halloween per uns altres, la nit
del ridícul per uns altres.
De Castalloween per alguns. Del ridícul, dius? Perquè...
Del ridícul perquè ens disfressem de coses molt estranyes a vegades, trobo.
Sí, tu ets dels que et disfresses i tu fas més Halloween que no pas castanyada?
Jo vaig fer Halloween l'any passat perquè estava a Nova York, precisament. No, mentida, l'any passat no em vaig fer i l'anterior sí, el del 2016. Vaig fer Halloween i en vaig fer i la veritat és que sí, va ser xulo. Em vaig disfressar com de fantasma, no me'n recordo, portava, simplement va ser una cosa molt senzilla. Vaig agafar el llençol negre que tenia a l'habitació, el vaig retallar una miqueta, me'l vaig posar per sobre
i alguna cosa senzilla. L'Arnau es disfressa per castanyada, per Halloween?
No acostumo a disfressar-me, però sí que és veritat que fa 2 anys estava a Londres i una mica com en Josep em va tocar disfressar-me també per Halloween. Però com que jo sóc així un tio més aviat rialler, no vaig apostar per una disfressa tètrica, sinó que em vaig disfressar d'emoticono del WhatsApp.
Ah, molt bé, mira. Doncs jo no sé quines són les tendències de disfresses d'aquest any, per això jo crec que podem contactar a hores d'ara amb una botiga que, per cert, ha obert ara a Figueres, que us recomano que visiteu perquè no només tenen decoració, disfresses de Halloween, sinó que també tenen doncs, un munt de coses per la llar, per la decoració de casa nostra. Fabien Gil, cap de secció de Gifi Figueres. Què tal? Molt bon dia, buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, yo no sé si puedes contestar a nuestra pregunta. ¿De qué se disfraza este año la gente en Halloween?
Pues este año el disfraz que sale muy bien, que todo el mundo se está buscando, es el payaso terrorífico, que está de moda por otros temas.
¿Ah?
Pero funciona muy bien y es verdad que en las tiendas ya se está agotando este disfraz.
El de payaso terrorífico.
Sí,
y las
sí,
decoraciones, sí. Porque vosotros también vendéis decoración para casa, ¿van más hacia Halloween, hacia la americana o a la castañada clásica catalana?
A ver, tenemos la decoración para Halloween específica, es decir, pues para decorar tu jardín, tu salón, tu mesa también, con temas de Halloween, tenemos para todo. Pero también, aparte de esto, pues tenemos la decoración más clásica, más moderna, que para tu casa normal, para el resto del año, vamos a decir.
Pues yo os recomiendo que os paséis por Gifi Figueres. Esto está en el polígono industrial Vilatenim, a la carretera de Figueres a Roses, la C-220, al costat del Leroy Merlin. Hem volgut parlar amb el seu cap de secció, Fabien Gil. Fabien, enhorabuena por esta inauguración en Figueres de vuestra tienda y mucha suerte.
Muchísimas gracias.
I us volem preguntar a vosaltres, què celebres aquesta nit? Castanyada, Halloween, Castalloween, et disfressaràs sí o no? Envia'ns whatsapps al 676-760908 perquè la resposta més original s'emporta una entrada doble per anar al Gran Teatre del Liceu.
A Onda Cero, la ciutat.
Ahora quiero recordar la altísima tecnología de Osmotic, que es el más avanzado del mundo al servicio del agua y también de los usuarios. Charol Oriente, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Hay que pensar, por ejemplo, que tengas en casa un electrodoméstico que cada 36 segundos compruebe todo su funcionamiento. Imagínate, pues ese es Osmotic, con avisos además acústicos y luminosos por si hubiera alguna alteración. Es la razón porque solo Osmotic te da la tranquilidad de que el agua estará siempre perfecta, segura. Un ejemplo, mira, la lámpara ultravioleta, la chequea, que está dentro de su depósito, ¿vale? Pues la chequea. Por lo tanto, si un día, por algún motivo, no funcionara, ¡pum!, entonces nos avisa. Por lo tanto, esto nos permite afirmar que se pueden hacer inclusive los biberones sin hervir el agua.
Son avances que habéis desarrollado en el Departamento de Investigación y Desarrollo de vuestra fábrica, que es única en el tratamiento de agua en todo el territorio español, ¿no?
Es así, sí, sí. Filtros de ósmosis inversa, ¡guau!, hay muchísimas, ¿no? Se importan de países orientales, la mayoría, se venden y listo. Entonces, como yo suelo decir, digo, eso lo hace cualquiera. Ahora bien, fabricar un depurador de agua, fruto de la investigación propia, dando como resultado el depurador de ósmosis inversa más avanzado del mundo, Osmotic, eso es lo que hacemos en Grupo Corsa. Y damos un agua exquisita y la más segura, que es el agua de Osmotic.
Oye, coméntame alguno de estos avances referido a la calidad del agua.
Mira, en primer lugar, por ejemplo, la membrana de ósmosis inversa, donde se depura, que es el corazón del equipo, se limpia automáticamente. Fíjate que la podemos programar. Es decir, si vas a un agua por ahí más del campo y tal, no tan segura, pues la podemos poner más a menudo, o en la ciudad, pues un poquito más distanciada, ¿no? Entonces, ¿esto qué significa? Pues significa una calidad de agua constante, siempre. En otros casos, otros equipos de depuración, el agua va empeorando a medida que se va utilizando el equipo. En nuestro caso no. Y también significa algo muy importante, que es menor mantenimiento.
Y referido a beneficios que sean saludables, que beneficien a nuestro organismo, ¿cuáles tendríamos?
Pues mira, por ejemplo, hoy quiero recordar el posfiltro. Sí, el posfiltro. Hay un posfiltro, al final, cuando el agua está tratada, que se llama pH Plus. ¿Esto qué significa? Que aporta calcio y magnesio de origen vegetal, claro. Entonces, ¿qué garantiza? Un pH ligeramente alcalino. Hay que saber que el proceso de osmosis inversa baja el pH neutro que sí nos proporciona el agua de suministro, ¿no? Y bueno, digamos que no es muy bueno para la salud ingerir agua con un pH ácido. Por lo tanto, nosotros proporcionamos esta agua que tiene un pH ligeramente alcalino.
Claro, porque ¿qué sucede si nuestro cuerpo tiene un pH ácido?
Uf, la explicación es muy larga, pero lo voy a resumir. Estamos más vulnerables a determinadas enfermedades graves.
Claro, ¿y hay alguna manera de saber si el agua de ósmosis tiene el pH ácido o no?
Sí, existe un aparatito que se llama pHímetro, fíjate qué fácil, que la mide, pero bueno, no hace falta comprarse un pHímetro. Hay un dato, es el sabor. Es un sabor de agua que a lo mejor algún oyente ahora está identificando, que te deja la boca seca y un gusto ligeramente metálico. Eso es que el agua es ácida.
Pues oye, si queréis vuestro Osmotic, ya sabéis que podéis solicitar toda la información que queráis en el teléfono gratuito del Grupo Corsa, que es el 900-208-208. Repito, 900-208-208. Y también tenéis toda la información en la página web corsa.es. Charo del Oriente, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
¿Necesitas perder peso? Pues oye, no esperes más porque te vamos a hablar de la forma más sencilla para deshacerte de esos kilillos que te sobran. El plan 1-2-3, nos lo cuenta Enriqueta. Enriqueta, muy buenos días.
Muy buenos días, Mónica. Pues con el plan 1-2-3 perderás peso más rápido y fácil de lo que te imaginas. Bajarás de peso sin dietas milagros y reducirás la cintura inmediatamente. No son batidos. Comes de todo sin pasar hambre. Y si estás harta o estás harto de probarlo todo y no adelgazas, pásate al plan 1-2-3, que es natural, con registro sanitario, y en tan solo 3 semanas los resultados, Mónica, inmediatos.
Sí, y son 3 semanas que son muy fáciles de seguir. Mira, por ejemplo, la primera semana vas a limpiar, a desintoxicar tu organismo con unos sobrecitos que vas a añadir a tus comidas, que son sobres de piña.
Sí, que te ayudan a perder de 2 a 3 kilos y eliminamos retención de líquidos.
La segunda semana cambiamos los sobres de piña por los sobres de naranja, que nos ayudan a recuperar nuestra flora intestinal.
Y perdemos 2 kilos más y además nos deshacemos de las toxinas.
Y la tercera semana ya consolidamos la pérdida de peso con estas cápsulas que son saciantes, que son unas grandes aliadas porque atrapan y eliminan las grasas.
Pues sí, pues son aliadas porque también nos ayudan a perder 2 kilos más y empezamos a eliminar esa grasa localizada.
Pues oye, yo te recomiendo que llames ahora mismo al 900-23-24-21, que es un teléfono gratuito al cual puedes solicitar tu plan 1-2-3 total e integral. No tiene efectos secundarios, es apto para celíacos, para diabéticos, incluso para deportistas. Y puedes recuperar tus niveles de azúcar y colesterol sin efecto rebote. No vas a perder masa muscular. Llama ya al teléfono 900-23-24-21. Y Enriqueta, oye, yo no sé si nos puedes regalar para nuestros oyentes los 3 tés para reforzar esa pérdida de peso y que además están buenísimos.
Pues mira, Mónica, pues sí. Hoy extra los 3 regalos, estas 3 cajas de té medicinal a todos los oyentes de Onda Cero que marquen ahora, que es el té de Drena, el té detox y el té lipo, para reforzar tu pérdida de peso, que te depuras, que eliminas toxinas, que eliminas la grasa. Así que llama ahora mismo al 900 23 24 21 y muy importante, Mónica, con registro sanitario europeo.
Claro que sí, el Ven 123 solo se consigue llamando a este teléfono 900 23 24 21 y lo puedes recibir mañana mismo sin gastos de envío. Vas a decir adiós a tus kilos rápidamente con el plan 123, el único proceso de pérdida de peso que sí que funciona. 900 23 24 21. Gracias, Enriqueta.
A ti, Mónica. Adiós.
Això és La Ciutat, amb Mònica Gunter.
I ara són en punt la 1:06, encetem segona hora de programa i ho fem com sempre marxant fins al Transmet per saber com està la situació del transport públic a aquesta hora en aquest dia plujós, que no sé si això té conseqüències per la mobilitat pública. Hores d'ara, Javier Arjona, molt bon dia.
Molt bon dia des del Centre d'Informació del Transport Metropolità. Primer de tot, hem d'advertir als usuaris de Rodalies de Catalunya que avui hi ha aturada de personal de Renfe. En aquests moments, d'hora avall, circulen un de cada tres trens, és a dir, el 33%, com a serveis essencials a totes les línies de Rodalies de Catalunya. Més informació als webs rodaliesdecatalunya.cat, renfe.com, a les apps de Rodalies de Catalunya i Renfe Cercanies i al telèfon 941-0041. Pel que fa a la resta del transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona, sense incidències destacables a metro, autobusos, tramvies i ferrocarrils de la Generalitat, segons ens informen les empreses operadores d'aquests serveis. Recordeu, però, que durant els treballs de millora hi ha servei alternatiu per carretera entre Rubí i Castellbisbal, a línia R8 de Rodalies. Això és tot de moment des del Centre d'Informació Transmet. Bon dia!
I ara us parlo de Sisdor, empresa de serveis d'assistència domiciliària per gent gran, per infants, servei domèstic. Ens garanteixen una assistència permanent, les 24 hores, els 365 dies de l'any, des d'un en el dia fins a conviure tot el dia segons la necessitat. Atesos sempre per professionals amb el perfil que vosaltres sol·liciteu i amb la qualitat humana que caracteritza a Sisdor. Vosaltres els truqueu, els expliqueu quina és la vostra necessitat i ells us munten el servei. 93 533 35 35, a Sisdor, 93 533 35 35.
Al loro!
El loro que arriba a aquest estudi, Víctor Lozano. Víctor, què tal?
Bé, bueno, arriba la nit aquesta, no? S'havia d'arribar i ha arribat. Aquesta nit que no té massa sentit, que no li trobo res.
Ah, no? Ara... No t'agraden les castanyes?
No m'agraden les castanyes.
Ni els boniatos, ni els panellets.
Ni els boniatos, ni els panellets.
Disfressar-te t'agrada?
S'ha perdut el caliu. Això és encara pitjor.
Una has vingut festa, una mica hater avui, eh?
Una festa que ve dels Estats Units.
No, això jo, és el Halloween, jo, la castanyada, no?
Sí, però és que el senyor Puig, el meu estimat senyor Puig, m'ha preguntat si m'agrada disfressar-me. No és que m'agradi molt, però si m'haig de disfressar, que sigui cap a l'est al mes de març, no? El Carnestoltes.
Però, febrer.
El febrer. He dit març, però el febrer. Però avui, això de que vingui una cosa, és un costum.
De fora,
dels
si
Estats
no, no.
Units, allà on mengen hamburgueses i patates i dinen caminant pel carrer ple de gent un Frankfurt tard i malament, no saben el que és asseure a taula i gaudir d'un bon cocido, no? I hem d'adoptar aquestes... Ara veig carbasses per tot arreu.
Sí,
carbasses
no veus,
que fan por i
no hi ha castanyeres. Tu has vist parades de castanyeres?
No hi ha castanyeres.
Que
on queda la màgia? S'ho estan carregant tot. Ja no hi ha aquella olor, aquell aroma a castanya... Bé, molt malament. Les meves filles em demanen disfressar-se avui d'assassins i de criminals i de morts vivents. I
de futbolistes, no?
Què va, no, avui no, avui no, la gent no es disfressa de cap allà.
Com que no?
La gent avui es disfressa de coses d'assassins, de gent...
Als Estats Units es disfressen morts, de qualsevol cosa. No?
Qualsevol cosa. Sí. Als Estats Units
no,
és igual.
Aquí no va
igual.
Així.
És,
no?
El Carnestoltes de debò als Estats Units és ara Halloween.
Pues, però els d'aquí, a més... A mi em va passar un dia que hi havia una pel·lícula que es diu L'Orfanato, que feia molta por, hi havia un nen que feia molta por.
La Gran Rueda.
Bueno, pues aquesta. Pues resulta que aquest nen, sense jo saber-ho, vivia al poble on jo vivia en aquell moment.
I te'l vas trobar?
No me'l vaig trobar, sinó que em pica a la porta amb lo del truco o trato.
Venga, home, sí.
I em ve la cara i em ve el nen de la pel·lícula. Em vaig acollonir perdudament.
Tu estàs inventant i t'estàs quedant
Mònica,
amb nosaltres.
Mònica, t'ho juro, real, que jo no sabia que era del meu poble. I el nen pues, va fer el truco o trato amb els seus amics i m'obre la porta de casa, a més jo vivia en una urbanització que estava més, bastant aïllada. Em vaig cagar viu, amb perdó de l'expressió.
Quina por, i què li
vas dir? Va picar
dir?
La porta, fora d'aquí, niño, assassino. Ai, ai, ai.
Acabes de treure el tap a les orelles
Diu, sí que ho he fet real, que m'heu portat el mateix nen de la pel·lícula L'Orfanato a casa meva a fer-me el truco o trato. Diu, allò s'ha de reconèixer molt real. Però tot això, no, això no pot ser. Les nens disfressats de com he dit, de zombis, morts vivents, assassins amb ferides a la cara, amb ganivets clavats, tot això està passant i això no ho denuncieu. Bueno, és a dir, d'això ningú
sí
no en parla.
I tant que ho denunciem.
I aquesta nit hem d'anar d'aquest pal.
Víctor, no i escoltes no... aquest programa. Portem tota la setmana
no,
reivindicant la castanyada cal.
Jo l'estic reivindicant.
Totalment.
Jo estic, et sento cada dia i a més ho comparteix. Jo estic parlant d'això del Halloween.
Jo em sumo la teva denúncia i dic que ja que celebres el Halloween, que s'acabin aquestes disfresses que per les noies són totes sexis. O sigui, no existeix l'enfermera o la morta, totes són mortes sexis, zombis sexis, tots sexis.
Però tu quines festes de Halloween vas?
No, a totes. Les teves pot ser perquè són molt petites.
Hi ha clubs on clar, l'ambient és més liberal i la gent va com vol anar.
La una i 11 minuts.
Jo vaig a festes de Halloween i jo no veig nenes.
És horari infantil, deixem de parlar de segons quins clubs i parlem d'altres, de clubs futboleros, per exemple, el Girona i el Barça, que és el seu torn a la Copa.
Tu t'ho treus tot, con tu mente calenturienta, aquí no vengo a dir res d'aquestes. Hem parlat de llocs on la gent va a fer festes de disfresses i de Halloween. Ah, ja.
Però jo el que dic és que totes les disfresses, quan tu les has de comprar, les de les noies, amb la majoria, solen ser doncs amb poqueta roba i dius, amb el fred que fa, tu creus que t'has d'anar vestida d'aquesta manera?
Ah, perquè tu estàs ja parlant de senyoretes d'una edat ja més, diguem-ne, més...
No cal,
més,
no cal.
Aconseguirem algun dia fer aquesta secció sense parlar ni un minut d'esports. Jo ho estic meditant, d'aquí fins
veient.
A final de temporada.
No estàs meditant, ho estàs veient.
Totalment, algun dia ho aconseguirem. Una secció d'esports que no parlarà d'esports. És fantàstic.
A qui li pot importar que avui es jugui un partit entre la Cultural Leonesa i el Barça? No anem a veure. És a dir, molts dels nostres oients no saben què és això
mira,
de la Cultural.
El nostre coach, que és de León, li importa. Julio Rosales, que està per aquí.
El único... aficionado de la Cultural Leonesa, que està a Catalunya, i el tenim aquí. Ja me li hem de... Que he tomat una entrevista. Per
un tant que la té, Julio, passa.
Pues sí, es juga el Cultural Leonesa a Barça, avui a 9:45 del vespre. És el típic partit aquell de 700 de final, anada contra un equip de segona B, el mateix rotllo de sempre. El Barça ple de suplents i de jugadors del filial. De fet, els importants com Ter Stegen, Alba, Piqué, Busquets, Rakitic, Coutinho i Luis Suárez ni han viatjat, a banda dels lesionats Messi, Umtiti i Thomas Vermaelen. Es jugarà contra un equip que li posarà moltes ganes, el Barça que intentarà no perdre, no fer el ridícul per intentar arribar a la tornada i ja amb tot resolt, per tant que la tornada també sigui un tràmit, etc. El mateix rotllo de cada any.
I el Girona?
El Girona ja és diferent, perquè ja s'enfronten amb equips de la mateixa categoria, ha de veure's les cares amb l'Alavés, que a més no sé què li passa aquest any a l'equip de Pito Abelardo, no sé què han pres, però estan com tiros, segons a la classificació, un punt del líder del Barça, i avui juguen contra el Girona, que no sé què els hi passa, tot el que prenen a Vitoria no ho prenen a Girona perquè els lesionats a dojo, no paren de caure. Ahir van operar Mojica, se li acaba la temporada al colombià.
Ja.
Divendres superen a Adai. Ahir es va confirmar que té un trencament al bíceps femoral, un dels jugadors més importants, Porto, un mes de baixa. També lesionat Juanpe, que es veu que té una rotura al gluti.
S'ha rotat el cul. No, perdó. Perdó.
Això és que potser una flatulència de grans
dimensions... No, ho compliquem més, ja està.
Clar, com que rotura...
Que deu fer molt mal, això, Víctor.
A veure, el comunicat mèdic parla de ruptura al gluti.
Que deu fer mal.
Clar, hem d'aparcar determinats costums, les llenties, la fabada, abans d'un entrenament.
Bueno, tenim alguna veu per escoltar o no?
Sí, home, clar, m'hem sentit Valverde amb el rotllo de cada temporada. Si és que això no li interessa a ningú, que la Copa és un objectiu, pues sí, lo es.
Pues claro, como para cualquiera que la juega. Lo mismo será para la Cultural Leonesa. Ahora mismo es un trofeo primordial, es el que vas a jugar y lo que quieres es ganarlo. No entiendo eso de, no, vamos a dejar de ganar este para ganar el otro. Bueno, eso vamos a dejarlo, eso son brindis al sol.
Un brindis al sol, m'agrada aquesta expressió. Brindis al sol, no sé ben bé què vol dir, però m'agrada, no sé què és. Hi havia una pel·li que era Los lunes al sol.
Sí, però aquesta anava d'una situació complicada.
No l'he vist.
Sí,
jo és que des de
persones
fa temps,
aturades.
Jo és que només vaig a veure pel·lícules de Disney Channel i de dibuixos animats. Fa temps que
disfressada.
No vaig... L'última pel·lícula que vaig anar a veure al cine va ser Titanic.
Ui, doncs avui n'estrenen una de boníssima, la de Freddie Mercury, que tinc unes ganes d'anar-la a veure.
Té bona pinta.
Solari, que debuta a la banqueta del Madrid.
A més, arriba a Lo Torrente. Sí, sí, es decir,
al Madrid es un elefante.
No, tampoco, no sé, ¿cómo hay que ganar los partidos? ¿Cómo diría Torrente que se gana los partidos? Coño, ¡con dos cojones! ¿Es verdad o no, Solari?
Dolido, pero con muchas ganas de arrancar y de revertir la situación. Es un grupo de campeones, es un grupo de guerreros que ha ganado muchísimas cosas para este club. Todos estamos de paso y en esta profesión, con más razón, ¿no? Se ven, va todo bastante más rápido. Lo importante es el día a día y la ilusión que le ponemos a cada día. La idea es ir a Melilla mañana y jugar con dos cojones. Esa es la idea que tenemos.
Es que guay, de verdad.
Ahí estamos, los campeones, guerreros. ¡Gente, gente del fútbol! ¡Ay, más cojones! ¡Vamos, bicho! ¡Pas! ¡Pas!
Almenys es surt del discurs aquell que unes veces se gana i otras se pierde. Que ja,
però jo no són formes, no? Bueno. Tu estàs demanant aquí que jo vagi amb una pulcritud absoluta en el meu llenguatge perquè estem horari infantil i el senyor Solari es disfressa de Torrente, es posa les ulleres aquelles, el pentinat amb l'ensaïmada i tot això i diu aquestes coses. Home, per favor, un respecte.
Bueno, i el Sant Andreu, acabem ja. Què?
Molt bé, va plantar cara a l'Atlètic de Madrid. És un equip de tercera divisió, va jugar
sí,
a casa...
Sí, és l'etern rival de l'Europa que és el meu, que em queda al costat de casa.
Doncs ahir va jugar contra l'Atlètic de Madrid. Madrid, partit, i semblava golejar... No, no, escolta, 0-1 va guanyar l'Atlètic de Madrid amb gol de Gelson i l'equip va tenir contra les cordes el de Simeone, eh? De fet, a l'última part de la primera, de la segona meitat, un travesser i una ocasió molt clara, tots vam cantar gol, però la pilota va donar la xarxa, però per fora. Però molt bé el Sant Andreu, que jugarà al Wanda Metropolitano, encara amb opcions de superar l'eliminatòria, poques, perquè evidentment hem de suposar que ja perdrà clarament, però escolta, que le quiten lo bailao a l'equip d'Azparren, que és una mala d'aquest cognom, eh? Azparren.
Azparren, eh? Sí.
Sona a...
Avui teniu... Digues, a què sona? Acaba-ho, això.
No, a crema medicament, no? A crema per les hemorroides, no? Si sufre de les hemorroides, crema Azparren.
No, no sé, sona... No? Tu veus el Sant Fermín, eh?
Home, jo això que...
Els anuncis que fan entremig del Sant Fermín, que són de menjar típic basc... Pues,
ah, bueno, sí, taverna Azparren, no? També compro, taverna Azparren, eh?
Espàrregos Azparren, no?
Sí, compro.
Víctor, avui teniu una esportiva?
No ho sé, la veritat.
Bueno, doncs a les 9 posem el dial d'on de cero...
Oi, tant, que hi ha una esportiva, és que la pregunta ho fent a les 9 del vespre estarà Albert Arranz i su grup d'atlàteres i abrazafaroles...
I de majorets, vinga, va.
Entre els que forma part jo, doncs, Santa Càtedra Radiofònica.
Adéu, Víctor.
Bon a tothom, bones castanyes. Castanyes les cuscudes!
Adéu, adéu.
Donem la veu a les entitats i la solidaritat. T'expliquem històries, casos i experiències que no et deixaran indiferent. Ciutat Solidària, un espai patrocinat pel Consorci de la Zona Franca.
I avui, quan són la 1 i 18 minuts, ens atem Ciutat Solidària. Parlem amb Raimon Martínez, ell és llicenciat en Educació Social i és director de la Fundació Futur des de l'any 2015. Raimon, molt bon dia.
Bon dia.
Josep, explica'ns què és la Fundació Futur.
És una fundació sense ànim de lucre que va ser fundada l'any 1996 i que, tal com el seu nom indica, té com a objectiu crear un futur millor per a totes les persones que es troben en risc d'exclusió social. Les insereixen en el món laboral a través del sector de l'hostaleria.
I Raimon, com sorgeix aquesta idea, la idea de crear la Fundació Futur?
Doncs molt fàcil. Fa 21 anys una sèrie de persones en caire social decideixen que han de donar una segona oportunitat a persones que surten de presons. Inicialment fan un projecte de tèxtil i al cap d'un any se n'adonen que el tèxtil no tindrà sortida a Catalunya i el que fan és un projecte d'alimentació saludable, basat en dues línies. Per un costat, la creació d'ocupació. Si veiem que és un sector que generarà ocupació de cara al futur, si són visionaris, en el bon sentit de la paraula, i per un altre costat també garantir alimentació saludable per a aquells col·lectius que nosaltres els hi donem menjar.
Clar, això és un win-win, que diuen no, els empresaris. Per tant, no sempre heu apostat pel món de l'hostaleria, us hi heu anat trobant conforme anàveu avançant en aquesta tasca solidària, i doneu ajut a tot tipus de persones. Parlaves ara de persones expresidiàries, però també a d'altres col·lectius?
Sí, nosaltres varen néixer amb un objectiu, inicialment ajudar persones que sortien de presons amb un conveni estratègic en CIRE, però a poc a poc van anar veient que hi havia persones que estaven passant-ho malament i volien donar aquesta oportunitat a altres col·lectius. En aquest sentit, ara estem recolzant joves en risc d'exclusió social en programes de garantia juvenil, perquè volem anar amb amb el que diem nosaltres la prevenció, o sigui, començar a treballar sobre els joves per garantir un futur una mica millor, no? Mai millor dit. També treballem en persones nouvingudes, amb diferents programes, alguns refugiats que venen en situació de risc amb gran potencialitat, però que tenen altres característiques, sobretot d'idioma, dones maltractades, persones que surten de presons, majors de 45 anys, o sigui, tots aquests col·lectius que tenen una necessitat de segona oportunitat, nosaltres estem al seu costat.
I durant quant de temps els acompanyeu, aquestes persones?
Sí, nosaltres aquí sí que estem sent cada vegada més exigents amb la nostra entitat. Les empreses d'inserció, si coneixeu una mica quin és el funcionament, podrien tenir una persona fins un itinerari de 30 mesos. Ara el que estem intentant treballar és itineraris de 12 a 18 mesos amb l'objectiu que aquesta persona trobi un lloc de feina en el mercat ordinari. O sigui, nosaltres som una entitat que el que fem és el pont perquè la persona trobi la feina en el mercat ordinari, no perquè es quedi amb nosaltres.
I clar, entenc jo que l'autoestima juga un paper molt important en aquestes persones, en aquest procés de crear un futur millor, no? Perquè clar, parlàvem de persones amb risc d'exclusió, suposo que són persones que en alguns casos potser ja gairebé han llançat la tovallola, no? De dir, jo mai trobaré una feina. Vosaltres els ajudeu, com deies, a inserir-los al món laboral, però entenc que també heu de curar d'alguna manera la seva autoestima, no?
Sí, és que nosaltres el que creiem és treballem amb l'empleabilitat, però estem treballant sobre la persona de manera d'una transformació real, sobretot treballant amb aquelles competències claus que van contra l'autoestima. Moltes vegades ens trobem en situacions realment molt greus, situacions on la persona ha perdut la credibilitat, ha perdut la confiança en si mateix, i el que hem de fer és aflorar aquesta confiança, tornar a donar aquestes eines perquè aquesta persona sigui empleable de cara al futur. Darrere d'això, doncs, hi ha un treball molt interessant de tot el nostre equip, que el que fa és aquest acompanyament més psicològic, a vegades, no? D'acompanyament de l'entorn, de la família, per garantir que aquesta persona retorni a una situació normal com tenim qualsevol de nosaltres. A més, el risc d'exclusió social, a vegades, sempre a tothom hi ha un tòpic que diu qualsevol dels que estem aquí, avui estem aquí, però d'aquí un temps podem estar en una situació de risc. Per tant, el que hem de veure és com són capaços de recuperar la persona i ajudar-li perquè hi tingui les capacitats futures.
Clar, jo no sé si perquè els nostres oients es facin una idea, podríem explicar algun cas concret, algun cas de canvi, en aquests temes d'autoestima que estàvem parlant, que hagueu experimentat vosaltres amb alguna de les persones que ajudeu.
Bueno, d'autoestima i de confiança. Nosaltres tenim casos molt interessants en joves, joves que han trobat o s'han trobat en situació de famílies desestructurades, situacions molt complexes, treballar sobre aquest jove que té un impacte directe sobre les famílies, persones nouvingudes, tenim algun cas específic d'una persona que va venir amb patera, que va venir sota d'una roda, que després, amb un procés d'acompanyament de la persona, li van donar una formació en cuina molt interessant, li van enfortir el que era la seva persona i ara és el cap de cuina d'una entitat molt potent. Per nosaltres és un canvi de transformació real de la persona, d'acompanyament, de promoció, i a més és el millor missatge de la nostra entitat a tot arreu.
Tu diràs de venir en pastera a ser el cap de cuina d'una important entitat.
Home, per nosaltres això és un orgull i a més, sobretot, si parlem des del punt de vista de la promoció de la persona, veiem uns canvis realment molt interessants.
I com ho pot fer alguna persona per contactar amb vosaltres si en cas de que necessiti aquests serveis? No sé si venen derivats de serveis socials, si venen a vosaltres directament o com...
Sí, nosaltres tenim derivacions. Som una entitat que prestem diferents serveis a tota Catalunya, molt concentrats a Barcelona. Totes les entitats del tercer sector tenen una relació positiva i ens arriben persones directament. Estem actualment a Sant Martí, a Via Trajana. Som el servei d'orientació laboral del barri. Per tant, ja el boca a boca està fent que les persones vinguin a la nostra entitat per trobar una oportunitat. Però el que diem és, ara tenim les portes obertes, cada vegada estem fent més acció social. Qualsevol persona que vulgui venir, jo us donaré l'adreça en el bon sentit de la paraula, i estem aconseguint una cosa molt interessant, que és preveure quins són els llocs de feina futur, estem mirant cap al futur i estem generant oportunitats per empleabilitat per aquells llocs de feina que ara per ara no existeixen, però que de cara al futur tindran.
Sempre en el sector de l'hostaleria o també
no
contempleu altres?
No,
les tecnologies, jo entenc, també.
Sí, no només en hostaleria, nosaltres... El vehicle, que és l'hostaleria, a més tenim una línia de treball que crec que és molt, molt interessant perquè fem projectes des de l'inici de la vida fins al final de la vida amb alimentació saludable, però estem veient que des de la innovació, des de les noves tecnologies, tenim una oportunitat per generar empleabilitat en persones vulnerables de manera potent. Ara acabem d'incorporar una nova direcció, que és Direcció d'Innovació, justament basada en les noves tecnologies, i veiem que si són capaços de generar competències tecnològiques amb les persones en risc, tenim una oportunitat molt interessant. El sector de noves tecnologies està creant ocupació, no es necessiten només enginyers, sinó que es necessiten tècnics. I hi ha persones molt ben capacitades en determinats, els joves, els minis, no?
Sí, però que clar, que coneixements de tecnologies en tenen perquè han nascut entre telèfons mòbils i ordinadors, no?
Sí, tenim un cas claríssim, un programa de garantia juvenil basat en noves tecnologies, que vam fer una adaptació curricular d'un programa de gamificació 3D, i d'allà hem treballat amb 20 joves, dels quals el 70% ja ha trobat feina i ha fet un canvi interessant. Per això, les noves tecnologies per nosaltres també seran claus, sobretot si volem contribuir a ser part de l'ascensor social, que és garantir que aquest 10% de la societat que està en pobresa, podem dir estructural, que li fem aquest canvi. No només amb aquells jocs de feina que sempre són els de sempre, no? Que a vegades anem orientats cap a la neteja, cap a determinats jocs de feines més auxiliars, sinó aquells que també aporten valor i que són diferents i que seran el futur, mai millor dit.
Doncs Raimon Martínez, director de la Fundació Futura, enhorabona per aquesta tasca que feu. Podem donar una pàgina web, alguna adreça on la gent es pugui dirigir si vol contactar amb vosaltres?
Sí, nosaltres, la nostra pàgina web és www.futur.cat. I si voleu, el que us puc donar és l'adreça de la nostra entitat, que estem a Passatge Via Trajana, número 13B, a la zona industrial de Sant Martí.
Doncs enhorabona de nou per aquesta tasca que realitzeu tan important per integrar a totes aquestes persones al mercat laboral i al món laboral i per retornar-los també aquesta confiança, aquesta seguretat i aquesta autoestima. Raimon Martínez, director de Fundació Futur, moltíssimes gràcies.
Gràcies per l'oportunitat, i no sóc llicenciat en educació social, no tindrem un problema de màster, sóc graduat social, que és una altra cosa, i així per donar les dades correctament.
Doncs aquí queda la correcció. Gràcies, Raimon.
Vinga, gràcies. Bona tarda.
Ciutat Solidària. Un espai patrocinat pel Consorci de la Zona Franca.
I ja tenim aquí amb nosaltres la nostra gran experta en dret hipotecari, l'Ariadna Serres, que ja sabeu que fa molts anys que no defalleix amb la defensa de tots aquells consumidors afectats per la banca i les seves males pràctiques des del seu bufet, que és Ariadna Serres i Abogados. Ariadna, molt bon dia.
Bon dia, nois, què tal?
Escolta, estem en una conjuntura força interessant hores d'ara, on cada cop més gent es suma a dir doncs el que tu ja fa anys que vens aquí, que ens expliques i que ens adverteixes. I són aquests abusos que la banca ha comès i que està cometent encara avui dia contra el consumidor.
Doncs així és. Portem molts anys i encara en queden uns quants, Mònica. Al final fem una gran feina, que és ajudar la gent. El despatx que represento, que tinc el gust de dirigir, i amb l'equip que tenim al despatx en defensa d'aquests consumidors que confien, al final fem una feina íntegra que passa per donar una estratègia de solució, i no tractem el problema en si, sinó que tractem a la persona, o sigui, el problema que ens porta la persona, i això passa doncs, per entendre quina és l'empatia màxima davant d'aquesta gestió i donar un resultat davant d'aquest procés.
Clar, jo volia parlar amb tu d'un dels temes que encara avui dia porta i molta cua, és l'IRPH. Com és possible, Ariadna, que a dia d'avui no hi hagi una solució de forma generalitzada per tots aquells afectats que van signar les seves hipoteques i que tenien doncs, aquest índex de referència a l'IRPH, que és un índex que va desaparèixer el 2013, però encara avui dia esteu presentant demandes per això.
Així és, Mònica, sí. Aviam, el sistema no pot proporcionar una solució real generalitzada perquè no pot presumir aquest defecte d'informació de manera constant i global. És a dir, el sistema bancari funciona com funciona, que és amb condicions generals de la contractació. Aquests contractes responen a una imposició d'aquestes clàusules, i el que no faran és donar una solució real col·lectiva, perquè implicaria presumir que operen malament per sistema.
Que els bancs han mentit, no?
Exacte. Llavors, el que faran és esperar que es presentin aquestes demandes per poder assignar una quantitat determinada per cada procés a cada consumidor valent que entra en un jutjat a data d'avui i continua defensant els seus drets. al final els processos IRPH estic convençudíssima de que sortiran fantàstics. Els que tenim ja guanyats estem executant provisionalment aquests fallos perquè el titular del préstec pugui veure com s'executa aquest fallo i com se li repercuteix en el seu contracte, que és al final el seu rebut mensual i la reducció d'aquest 4% fix que tenen a data d'avui, perquè se'ls va bloquejar el tipus d'interès al 4% i allà es van quedar, quan l'Euribor està en negatiu avui. I això ens implica doncs, un procés paral·lel que permet executar aquestes sentències, que és una altra feina a afegir, que hem d'afegir, que tenim en compte davant de la defensa d'aquests titulars.
I encara hi ha gent que pugui estar pagant doncs, aquest índex bloquejat, com deies, del 4% i que no ho sàpiga, i que a més no ho podrà reclamar, no sé, que posi una demanda, no?
Així és, pensa que al final el sistema no pot retornar diners si no hi ha una demanda interposada, més que res perquè no tenen l'opció a nivell comptable de retornar res si no hi ha una justificació que digui com i per què, que és un jutge fallant una sentència a favor del consumidor estafat. O no estafat, sinó amb un defecte d'informació que comporta aquesta abusivitat en el contracte.
És que a mi em fa molta gràcia, no? Pel que ens expliques tu, no? La banca està allà com esperant a que els clients agafin i posin demandes i fins llavors ell no farà res, ni tan sols t'avisarà, tampoc.
Bueno, i tampoc contesten a los burofax, que antigament hi havia propostes de pacto con solo enviar un burofax. Ja no passa, esperen aquest procés judicial perquè saben que serà quan els hi toca pagar i quan més tard millor, més temps de recuperació.
Clar.
Per això tinc clar que es guanyaran. El tema és quant de temps estiguem jutjant aquest tema i de quina manera hem d'arribar al port final, que és on volem. No? Bueno, és un camí llarg, però és interessantíssim. Aprenem tots molt, entenem tots molt i al final el resultat és bo, vull dir, és positiu pel consumidor i estem veient com s'executen aquests IRPHs convertint els préstecs a gratuïts, Mònica. A gratuïts, operacions a 0% d'interès.
Imagina't, els diners que estan perdent molta gent i que podrien doncs, deixar de pagar, diguéssim, a partir d'ara. Però clar, per això s'ha de saber com interposar aquesta demanda i això l'Ariana Serres fa molt de temps que té experiència en aquest àmbit. Perquè jo diria que el despatx de l'Ariana és com un bon metge, no? Que s'ocupa de no s'ocupa de la malaltia, sinó del malalt.
Just. Que maco, i així és. Sí, senyora.
Sí? Sí, sí, perquè trajos a mida.
Sí, fem estratègies íntegres. A mi no em ve de gust tampoc a atendre gent que vingui amb un problema sense entendre què li passa i després presenti una demanda on vegi un resultat immediat que sigui insatisfactori o no el que esperava pel procés que es mereix. A mi el que considero que bueno, i al final és el que el despatx defensa i el que fem és una estratègia íntegra per cada un dels consumidors clients que confien en nosaltres i això passa per veure quin és el futur final del procés, on te volem arribar, per què i de quina manera i a partir d'aquí endavant amb les demandes.
Doncs si necessiteu més informació, si voleu assessorar-vos, podeu trucar directament a l'Ariadna al 93 157 51 12, repeteixo, 93 157 51 12. Ella us pot atendre personalment a partir de les 4 de la tarda i us aconsellarà sobre quina és la millor manera de procedir en cada cas.
Així és, i la primera visita és gratuïta, Mònica, sempre és amb mi, per tant que vinguin amb el rebut, amb el contracte de préstec, amb qualsevol informació bancària que hagin pogut tenir d'última hora, que ens interessi que pugui ser rellevant pel cas, i a partir d'aquí s'explica doncs, amb tot el carinyo del món quina és la manera de portar-ho a terme i quan vulguin començar endavant.
Ariadna Serres i Abogados està a Rambla de Catalunya 69 principal, això és entre el carrer Aragó i el carrer València a Barcelona, us repeteixo el telèfon 93 157 51 12. I Ariadna, estem a l'espera de que el dilluns el Tribunal Suprem digui alguna cosa respecte a aquest impost de les hipoteques.
Això és inèdit, és increïble, però sí, el dilluns diran alguna cosa, aviam què diuen.
Sí,
al final l'article 68 del reglament ha quedat mort, no està en vigor, que és el que la sentència anul·la, per tant no entenc com a partir d'ara ho pararan, entenc que aquest unificació de doctrina que falta el dilluns esclarirà una mica l'enfoc, però no aclarirà res, perquè al final els jutges tenen la potestat de dir el que vulguin en consideració en base al procediment que es presenta. Bueno, és ben estrany el que ens està passant, però no ens preocupa perquè és l'ordre del dia. Portem 10 anys així, Mònica, 10 anys on el Suprem ens diu Digo, mañana digo Diego. Saps què vull dir?
Clar, és que però ja tan flagrant com aquesta vegada.
Tan flagrant
la veritat
no,
és que
no havia sigut com fins ara. Bueno, si és veritat que és la primera vegada, però anem a veure com es desenvolupa. A nosaltres ens preocupa relativament poc perquè la clàusula 5, si és abusiva en la seva totalitat, no cal moderar el resultat de la retroactivitat. Es retorna al 100% de les quanties i punt. Hauria de ser això el que hauria de prosperar en els tribunals. Que no, que es volen ara inventar altres tipus d'interpretacions per retornar les meitats o moderar aquestes quanties. Em sembla fantàstic. Qualsevol que serà una qüestió de recurs que ens donin aquest 100% i endavant amb els recursos també. És que...
Bueno, el dimecres, si et sembla, podem comentar a veure què
vale,
és el que realment ha decidit
sí, senyora,
el Suprem.
Molt bé.
Ariadna Serres, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu, Mònica.
De dilluns a divendres, de 1:45 a 2, tens una cita a la ciutat amb Mònica Gunter.
Las entradas de Yo Fui a EGB están volando. Barcelona vuelve por un día a ser un niño en un evento único. Los mejores artistas y un show único de la mano de Carlos Latre. Últimas entradas en YoFuiAEGBLaGira.com.
Tienes que decir lo primero que se te ocurra, ¿vale? Venga, empiezo yo. Submarino.
Amarillo.
Paella.
Valenciana.
James.
Bond.
¿Alquiler?
Seguro.
Si piensas en alquiler, piensas en Alquiler Seguro. Llama ahora al 902-375777. Y recuerda, solo Alquiler Seguro es Alquiler Seguro. 902-375777.
Hola, mamá. ¿Has escuchado la oferta de Lujo Dux? Ya no te será tan difícil entrar en la bañera. Te la cambian por un plato de ducha extra plano con mampara en cristal, grifo monomando y azulejo para la bañera, todo con mano de obra incluida desde 995 euros masiva.
Sí, hija, pero ya sabes lo molestas que son las obras.
No te preocupes, te lo hacen de un día para otro.
Lujo Dux, Carrera Sanz 316, cerca del metro de Badal. 93-448-1768. 93-448-1768 o visite lujodux.com. Sábados abiertos de 10 a 14 horas.
La doctora Salvador nos visita como todas las semanas para desmitificar la cirugía plástica. Doctora, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Estábamos hablando esta semana sobre la liposucción. La semana pasada mencionaba una técnica que es el lipoláser y mucha gente nos ha preguntado, ¿no?, a lo largo de estos días sobre esta técnica. Por tanto, hoy quería abordarla un poco más en profundidad. El lipoláser es una técnica segura. Nos preguntaban si puede producir quemaduras u otros efectos secundarios.
Sí, es una inquietud de muchas pacientes, pero por supuesto que es una técnica segura si el que la realiza la sabe hacer, como siempre. Pero piensa que llevamos ya aplicándola más de 10 años en mi consulta y no, es, vamos, fiabilidad 100%.
Hablábamos de que es una técnica en la cual se licúa la grasa antes de extraerla, ¿no?
Exacto. En realidad, en el lipoláser hacemos, se pasa primero el láser, siempre utilizando una cánula más fina, un tip de láser que por calor irá licuando la grasa de aquellas zonas en que queramos mejorar o esculpir. Y a continuación tenemos que pasar una cánula de aspiración, es decir, se ha de sacar la grasa de estos sitios si estamos buscando un resultado definitivo. Pero claro, necesitaremos cánulas más finas.
Oye, ¿y cómo se encuentran los pacientes y las pacientes después de hacerse una liposucción o un lipoláser?
Liposucción o lipoláser son técnicas que son mínimamente invasivas porque estamos trabajando solamente debajo de la piel, no abordamos órganos internos, no tocamos musculatura, no hay incisiones en la piel. Entonces esto hace que la recuperación sea rápida y buena. Prácticamente,
para trabajar o para ir al gimnasio, ¿cuánto tardamos?
Exacto, prácticamente pues para 3 o 4 días después de la cirugía el paciente puede ir a trabajar. Eso sí, para ir al gimnasio hay que esperar el mes reglamentario porque el paciente tiene que llevar una faja y tiene que hacer ese proceso de desinflamación y de que la piel se adhiera al contorno que estamos buscando y deseando.
¿Y cuál es el grado de satisfacción de sus pacientes después de un lipoláser?
Yo siempre les digo que la nota la tienen que poner ellos y espero que me puntúen siempre alto, es decir, mejoría hay siempre, y aquí la nota 9-10 es cuando la expectativa del paciente coincide plenamente con la información que le hemos dado. O sea, no se pueden tener falsas expectativas. El lipoláser o liposucción nunca es para adelgazar, sino para mejorar la forma.
Bueno, ya sabéis que nosotros le ponemos un 10 a la doctora Salvador porque se explica así de bien aquí todas las semanas. Tienen una página web que os recomiendo que visitéis, doctorasalvador.com, doctorasalvador.com, y si queréis irla a ver a su consulta, está en la Clínica Corachán de Barcelona y el teléfono para pedir cita previa es el 93002-3029, 93002-3029. Doctora, muchísimas gracias.
Un abrazo, un placer, como siempre.
Arriba el moment, com tots els dimecres, de saludar el nostre coach de capçalera del programa, Julio Rosales. A ver si acabo con vos hoy el programa o no. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues no sé qué decirte. ¿Quién es este chico que viene a hablar de deportes? ¿Es alguien este chico?
Es Víctor Lozano.
¿Y Víctor Lozano quién es para hablar de los leoneses o de la cultural leonesa con esa...? No. Leoneses que viven en Cataluña, por favor, uníos.
Animar a la cultural leonesa
por
contra
favor,
el Barça.
Por favor, por favor. Que me acabo de enterar, que no soy nada futbolero, pero gracias a él me acabo de enterar que estamos en primera. Pues oye,
¿Ah, sí? Pues no, estáis en primera, no estáis en primera, no estáis en tercera.
Ah, pero entonces no era con el Barça con el que jugaba.
Sí. Pero ha sido ahí una alegría momentánea la que has tenido, ¿no? Juegan porque juegan en esa copa que se han inventado, ¿verdad? Ah. Que juegan, no se han inventado esa copa, la Copa del Rey de toda la vida.
Leoneses, machacarlos,
para que veas tú la idea que tenemos todos de fútbol.
Vale, ojalá los machaquen.
Víctor, vin, ayúdanos. No tenemos res. Bueno, que gane la cultural, ¿no? Dices, bueno. Oye, hoy vamos a hablar contigo de un tema un poco espinoso, pero lo vamos a hacer de forma alegre, como siempre nos trae los temas Julio Rosales. Hablaremos del duelo. ¿Por qué? Pues porque mañana es todos los santos, porque es la noche de los muertos en algunas culturas. Aquí no estamos muy familiarizados con la muerte, no nos gusta hablar de ella, es una especie de tabú. Y por eso hoy queríamos dar cuatro pinceladas sobre cómo superar un duelo.
Y es que creo que este es uno de los problemas, el hecho de que no hablemos de la muerte con naturalidad y que la tengamos como un tabú. Por ejemplo, en otras culturas, en México, por ejemplo, la noche de hoy es una grandísima fiesta.
Es una fiesta, sí.
Mm-hmm. Y se refleja muy bien en la película Coco, no sé si la habéis visto.
Sí, 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 sí.
Es una película preciosa. Mira, yo no soy muy fan de las películas de dibujos animados, pero la fiesta que se ve ahí es...
En África, por ejemplo, muchas culturas de África cantan durante días, bailan, lloran también, pero...
Lo celebran, ¿no?
Claro, los budistas, para los budistas, la muerte es solo el principio de otra etapa. En el Tíbet, por ejemplo, la muerte les sirve como recordatorio de vivir el presente de mejor manera. Es decir, la utilizan en otras culturas, la muerte, que es algo inevitable, es algo que está ahí, la utilizan de una manera mucho más positiva. Y creo que el hecho de que aquí lo convirtamos en un tabú perjudica los procesos de duelo.
Claro, y entonces, por eso, pues bueno, cuesta tantísimo, ¿no?, de superar un duelo. Y tú nos quieres dar algunas claves para ayudarnos en esa materia, ¿no?
Primero, un proceso de duelo es un proceso de adaptación para reequilibrar nuestra vida. Y necesita de su tiempo.
No es rápido.
Puede ser más o menos rápido, pero necesita su tiempo. Es decir, démonos nuestro tiempo, por favor.
Claro, siempre está aquel familiar que te dice, sé fuerte, ¿no? Sé fuerte, sí. Y venga, tienes que ser fuerte por los tuyos y...
Bueno, esto sienta mal, pero normalmente cuando estás mal y te dicen, te tienes que animar. Pero lo que quiero decir es que nos demos nuestro tiempo, y ahora hablaremos de más emociones y pensamientos que nos vienen en esta etapa, pero nos tenemos que dar nuestro tiempo, ¿no?
¿Pero se supera o no se supera?
Bueno, creo que... Se supera, obviamente se supera, quiero decir, no es la primera vez que lo vivo en mis carnes, y sí, se supera. Lo que pasa es que creo que a veces el hecho de superarlo nos hace sentir que queríamos menos a esa persona. Y esto creo que es uno de los problemas de cómo enfocamos el duelo aquí. Cuanto más lloramos y más sufrimos, quiere decir que más queríamos a esa persona. Entonces nos aferramos a ese dolor por respeto.
Pero
por...
creemos que quiere decir eso, ¿no?
Claro, ¿no? Y entonces no nos permitimos. El otro día hablaba con alguien que está pasando un duelo y me decía, a veces me encuentro bien y me siento mal por encontrarme bien, ¿no? Me refiero a esto. Perpetuamos muchas veces el dolor porque consideramos que es una manera de honrar. Entonces, bueno, hacemos un pan, como digo yo.
Claro, pero ¿qué pasa si esa tristeza se prolonga demasiado? Si se ha incrustado de alguna manera.
Es normal tener una depresión, y este tipo de depresión, una depresión exógena porque ha sucedido algo como la muerte de un ser querido, es normal. Si se prolonga demasiado, por favor, acudamos a un especialista. De momento no nos alarmemos, pero no dejemos que se enquiste. Entonces, tengamos siempre en cuenta que no la podemos prolongar demasiado, no es sano, no, además no tiene sentido.
Claro, y si en un proceso de duelo normal, digamos, hay diversas fases, ¿cuáles son estas fases? Para que tengamos un poco una idea, ¿no?, de si aquello se está enquistando o no.
A grandes rasgos, podemos decir que la primera fase es un shock, es la famosa negación, ¿no?, que actuamos como si no hubiera sucedido, no nos entra en la cabeza, sobre todo si es alguien joven, porque todos alguna vez hemos pensado que nuestros abuelos morirán, ¿no?, y que después, muchos años después, nuestros padres, ¿no? Pero cuando es alguien joven nos provoca este shock, esta incredulidad, ¿no? Bueno, expresémoslo, dejemos que salga. Luego viene el enfado, ¿no?, cuando intentamos buscar una explicación, y no sé si esto que voy a decir es un poco duro, pero no tiene ninguna explicación. Es decir, que alguien se muera tiene una explicación biológica, ¿no? Pero cuando intentamos pensar por qué le ha pasado a mi hijo, por qué le ha pasado a mi querido amigo, que es muy joven, no nos podemos volver locos pensando en esto.
Sí, por hay muchas veces que la gente piensa, ¿por qué le ha pasado a mi niño y no le ha pasado a tal persona que es mayor ya, ¿no? Y quizás...
Claro, entonces cuando intentamos aplicar la lógica a algo que no la tiene, nos puede hacer mucho daño. Tenemos que aceptar. Por eso lo que decíamos del tabú, es decir, nos puede llegar a todos, solo que no sabemos la fecha. Todos tenemos esa fecha de caducidad. Por eso después la siguiente fase, que es la más importante en cualquier proceso de cambio, es la aceptación, ¿no? cuando ya por fin asumimos lo que ha pasado, que no está exenta de tristeza, pero bueno, ya hemos aceptado, y esto nos dará paso tarde o temprano a la reordenación, a seguir con mi vida de una manera diferente, porque esta persona ya no está, pero bueno, a continuar, ¿no? Cuidado, quiero resaltar uno de los sentimientos que pueden asaltarnos en un proceso de duelo, que es el sentimiento de culpa. Además de la tristeza, el bloqueo, la ansiedad y la ira, a veces nos sentimos culpables. Culpables porque no pasamos suficiente tiempo con esa persona, porque no le dijimos aquello. Y en algunos casos sentimos el... Quizá hubiera sido mejor que me hubiera ido yo. Esto lo he conocido muchas veces, ¿no? Pues mi hermano tenía hijos y yo, total, estoy soltero, hubiera... Bueno, cuidado con este sentimiento de culpa. No podemos... No tiene sentido que nos lamentemos de no haber pasado más tiempo con esa persona, porque no podemos vivir tampoco pensando que la muerte nos está pisando los talones. Entonces, cuidado con estos sentimientos tan negativos.
No, yo creo que es lo que decías un poco al principio y me ha gustado mucho, ¿no? Que en algunas culturas ese culto a la muerte que tienen o esa celebración de la muerte lo usan como recurso para valorar el momento presente, el aquí, claro, el ahora, ¿no? Saber que estamos aquí de paso a mí me ayuda, ¿no? A disfrutar más.
Claro, claro, aburridísimo si viviéramos toda la vida, ¿no? 300 no, sí, años, a ver, 400.
De todas, ¿no?, las películas de vampiros, los vampiros se quejan de lo mismo, que es muy aburrido vivir eternamente, ¿no?
Claro, por eso improvisan y chupan la sangre a la gente, ¿no?
Claro, es el mi consejo es, utilicemos esto, siempre la escala de valores cambia cuando algo tan duro te sucede, utilicémoslo para ser más felices, es decir, vivir más aquí y ahora y darle importancia a las cosas que de verdad lo tienen, ¿no? Y a lo mejor, pues es verdad, nos convertimos en personas menos frívolas cuando vivimos esto.
¿Podemos tener también algún tipo de manifestación física, no solo psicológica?
Claro, la mente gobierna el cuerpo, es decir, que no nos asustemos. Podemos tener ansiedad o sentir presión en el pecho, vértigos, náuseas, temblores. Bueno, no nos alarmemos, no pensemos, porque es muy, muy frecuente pensar, y ahora voy yo porque ahora me va a pasar a mí, taquicardias, es decir, no nos alarmemos, como digo, es un proceso normal, solo que tenemos que tener cuidado que no se prolongue demasiado.
Y danos unos consejos finales, porque está ya entrando por la puerta Robert Calvo con su corda a la ciudad.
Bueno, primero, como decía, date tu tiempo. Segundo, desahógate, habla de ello, es muy importante sacarlo. No te reprimas, no reprimas el llanto u otras emociones. Busca apoyo si lo necesitas. No pasa nada por decir, oye, necesito contártelo, necesito que me escuches. Y aprovecha también, si acaso, para apoyar a otros familiares, que eso también retroalimenta y os hará sentir muy bien a los dos. Trata de no abandonarte, porque es verdad que a veces cuando algo así sucede es como que nada tiene sentido y entonces no tiene sentido cuidarse, no tiene sentido. No, trata de no abandonarte, por favor. Quiérete incluso en estas circunstancias. Luego, los rituales. A mí me gusta mucho inventarme rituales, que es una manera bonita de contactar con tu subconsciente. Invéntatelos, desde poner una vela el día del aniversario o el día de los santos, desde escribir una carta a esa persona que se ha ido, que tiene que ver con expresar. Cualquier cosa que te haga sentir mejor, hazla. Y por último, como decíamos, revisa tu escala de valores y utiliza esto para honrar con la felicidad. ¿Qué quiero decir? No podemos evitar la muerte del ser que se ha ido, pero sí puedo sacar aprendizajes que me ayuden, pues a lo mejor a ser menos frívolo, a dejar de sufrir por cosas. Utilicemos y honremos con la alegría. Y cuando recordemos a nuestros seres queridos, pensemos en las anécdotas, en lo que hemos aprendido de ellos, en cómo nos hemos reído, no pensemos en lo trágico.
Pues veis cómo se puede ver el duelo de una manera, pues... Bueno,
positiva, sí.
Bueno, a ver, positiva, tampoco exageremos, pero
una vez
bueno,
que no puedo
no
evitar
falta.
Lo inevitable, claro. Una vez que no lo puedo evitar,
al menos tomemos
es una pérdida de tiempo no sacar la lectura positiva de todo, de cualquier error en la vida, siempre digo lo mismo, incluso de esto.
juliorosales.com es la página web donde podéis contactar con este maravilloso coach que tenemos aquí en el programa, juliorosales.com, que se queda la tertulia sobre el corazón.
Este leonés se queda.
Este leonés se queda, pues au, al cor de la ciutat. Sí, senyors, perquè és dimecres. Això vol dir que és dia de repassar la salut cardiovascular del nostre país, l'activitat del cor de la premsa, del cor amb Robert Calvo. Robert, molt bona tarda.
Què tal, com està la Mònica Gunter i companyia? Bona tarda.
Nosaltres estem molt bé. I tu com tens el cor?
Jo avui el tinc com Javier Gurruchaga. De cemento.
Oye, és de cemento?
Ara bé.
Corazón.
corazón enfermo de polución.
Ostres,
avui
tu.
Vinc a fer una a trencar una llança a favor del medi ambient.
Ah, molt bé, doncs
així m'agrada. Necessites escapar-te de la ciutat, aquest pont, Robert.
Sí, però crec que no ho podré fer perquè l'economia és la que és. O me'n vaig a Castellfollit de la Roca a passar uns dies de vacances.
Pues ben maco, que és.
O Castelldefels. La
Laura Pons, ahir ens ho deia,
Castellfollit la de la Roca és preciós, és un
va
poble...
fer un tour virtual per Castellfollit de la Roca amb unes ulleres que li van posar de realitat virtual del turisme de Catalunya. I escolta'm, fantàstic, es veu?
La veritat, és un poble que està penjat a dalt de tot d'un penya-segat.
Una abraçada a tots els que ens escolten des de Castellfollit de la Roca.
Si n'hi ha algun, sisplau, que ens enviï un WhatsApp, que em faria molta il·lusió, 676-76-0908, una nota de veu, ens dieu hola.
Doncs sí, i avui entrem ja en el top 3 dels personatges d'aquesta setmana, en aquest podi que hem dissenyat en aquesta hora de la ciutat a Onda Cero Catalunya, i comencem parlant... Avui podríem dir-ho que és la història de la Villa i Corte, és a dir, de les reines, de les princeses i de les que algun dia aspiren a ser simplement cortesanes. Comencem amb Belén Esteban, la princesa del pueblo, que avui és un dia molt de princeses.
Ai, jo pensava que m'anaves a parlar de la Leonor, que ha llegit per primera vegada un tros de la Constitució en públic.
Bueno, puc fer un comentari?
Per favor.
Quina festa d'aniversari.
Ja, és que és el seu aniversari.
Quina festa d'aniversari, per favor.
Pobreta, on estan els entrepans de nocilla i la fanta de taronja?
Perdó. Avui és un dia per preguntar-nos si estem organitzant malament les festes d'aniversari i les hem de començar a organitzar d'una altra manera, com li han fet a la princesa Leonor. Bé, doncs comencem parlant de Belén Esteban perquè, atenció, la princesa del poble es passa al cel·luloide.
De lleona o què?
Sí, no, de lleona no. Fa de portar. No, és el colmo. És a dir, si ja és prou protagonista de la vida d'aquest país, de la vida, vaja, de la premsa del cor, ara protagonitzarà i titula la revista Pronto, que és el nostre referent aquesta setmana en aquest cas, titula la revista Pronto, Belén Esteban protagonitzarà la pel·lícula sobre su pròpia vida. Què dius? Pretenien posar una actriu a protagonitzar a Belén Esteban? Perquè és que ni la millor actriu, vull dir, és a dir, ni Meryl Streep podria fer de Belén Esteban també com ho pots fer ella mateixa.
Qui la dirigeix, Torrente?
No sé el director de la pel·lícula, però vaja.
Tiago Segura, vaja.
A algú li interessa realment la vida d'aquesta dona, tal com per fer una pel·lícula?
Home, tant com que porta 20 anys exactament...
Vivint d'això, sí, per això, però si ja la coneix tothom.
Sí, doncs...
No sé, vosaltres veríeu una pel·lícula de Belén Esteban, sí?
Aceptació, Mònica. Sí, a la gent li importa. Si no, no li saldrien estos projectes.
Claro, no. És que, a més, m'agrada molt com ho destaca Pronto, perquè diu... Jo
estoy en proceso de negación todavía, ¿eh? No.
Hace solo unos días Belén Esteban daba su último campanazo asegurando que le habían ofrecido participar en un largometraje con un papel importante, aunque tenía que revisar bien la propuesta y meditarlo. Pues bien, parece que la Esteban se ha decidido y coprotagonizará una película el año que viene.
¿Cuándo?
El año que viene. diu que se sap poc sobre ella i que està en clau de comèdia, que serà una pel·lícula en clau de comèdia. Veurem.
Coprotagonizarà. I l'altra, sí, que serà? La Campanario.
Ah, doncs mira, podríem fer-ho a duet i llavors i també el currupipi podria aparèixer com a personatge animal de la història.
No, seria el lleó del principi, bueno, és un tigre.
Ah, clar,
però,
no, ja està, això podem fer amb el currupipi.
Clar, ja està, ho tenen tot.
Tornar, Isma, ho podem tornar a posar i fer un lleó al damunt, tot, sisplau, a vegada? Allò, eh?
Así de claro.
Bueno, doncs la princesa del pueblo, que ocupa el bronze d'aquest pòdium que fem setmanalment de les revistes del cor. Anem a per la plata.
Sí, anem a per la plata perquè se l'emporta la filla de... És que clar, com que deia que parlava de princeses, de reines, ara anem a les reines, i també de la Villa y Corte, això és Villa y Corte, la filla de Terelu Campos, Alejandra Rubio, que pel nom Alejandra Rubio no us vindrà, però la filla de Terelu Campos sí...
Atenció. És Alejandra Rubio Campos.
Sí, clar. Està preparant, diguéssim, jo crec que s'està preparant per ser la... Com està en la línia successòria...
L'hereva de les Campos.
Clar, ella és l'hereva d'aquesta estirpe que és les Campos. Doncs bé, atenció perquè fa confessions tant a la revista Que me dices com a la revista Lectures, però jo em quedo amb el destacat de la revista Lectures i a veure que el Julio aquí té molt a veure-hi. Vale. Atenció, Alejandra Rubio, titula Lectures. Sé sincera, voy al psicólogo cada semana y nos vemos en un bar. ¿En un bar? ¿Es un buen sitio para ir a un psicólogo? Pregunto.
Bueno, yo creo que sí, necesitamos cierta intimidad para estas cosas.
Al psicólogo sí, al coach sí que lo puedes ver en el bar.
Sí, pero pensemos que en estas situaciones hablan de cosas muy íntimas. Igual a esta chica le encanta que otros escuchen sus cosas íntimas, pero no es el sitio más indicado, pero se hace.
¿Le van a reventar coaching las exclusivas?
Diu que té una... Com es diu? La filia a comprar, aquesta gent que compra compulsivament i tot el dia es passa de compres.
Compra compulsiva.
Doncs ella és una compradora compulsiva. Diu que, jo que sé, passa per la porta del Primark, o de qualsevol altra marca, o de H&M, o de Zara, o el que el vulguis.
I es fira
cada dia, allà, bosses de vestits, de traje, jaqueta, del que vulguis. Clar... va encaminada molt en la línia de la seva família, és a dir, la mare l'ha instruït bé, i la tieta també, i l'àvia també. Per tant, jo crec que podríem destacar que Alejandra Rubio, filla de Terelu Campos, està en una bona línia per succeir en el tro a Terelu Campos, que la gent dirà, i per què diu que és una reina? Perquè és que és la reina de les revistes del cor. Fins fa res, fins que van aparèixer altres personatges, però fins i tot quan hi van aparèixer aquests personatges, com Belén Esteban o altres, Terelu Campos era assegurança de vendes d'una revista de la
premsa. Bueno, és que les Campos són a aquest país el que les Kardashian als Estats Units.
I tant.
Mònica, si
salvant les diferències, exacte.
És que les menys tenim, però és així. O sigui, Terelu Campos, portada que protagonitzava, revista que rebentava en vendes aquella setmana.
Bueno, su interview lo petó.
Sí, el seu interview és el més
venut. També
hizo
un interview, fíjate, yo sí. Soy igual de fútbol que del corazón.
Contrastaré.
Arnau, súmate, que tu d'això del cor en saps.
Sí, no, tranquil·la, estic escoltant aquí el que diuen.
Tranquil·la. Contrastaré la dada, però crec que està de les més venudes d'interview estan Marisol, Terelu Campos i Belén Esteban. Aquest és el pòdium de...
Quin país?
Estoy en negación constante, Julio.
Tu, Robert Calvo, no hi surts en aquestes portades?
Jo interviu.
Tu ets igual de famós, eh?
Vaja, jo crec que no tinc l'aspecte com per sortir a interviu.
La madre que me parió.
Sí,
tant. Jo et proposaré.
Farem un change.org perquè interviu li faci una portada al senyor Robert Calvo. Anem a parlar...
I després vas tu, eh?
Sí, home, igual. El número 1 del pòdium d'aquesta setmana, pel que fa al cor de la ciutat.
Doncs és la reina Sofia, que és el seu aniversari, 80 anys, i ella no va dir això que diu la cançó, però sí que ho ha dit la seva neta, que avui és el seu aniversari, i li han fet aquesta festa, que és llegir la Constitució. Ai, Conxita Bautista.
Ara.
Reina por un día.
Ella ha estat la reina per un dia, però hem de felicitar a la reina Letícia.
Ui. Bueno, que també estava allà tota orgullosa de com ha llegit la seva nena.
Com aplaudia.
I aquell somriure de veure la nena com al festival de fi de curs, doncs mira, ells veuen a la nena recitar la Constitució.
Doncs sí. Doncs jo em quedo amb la història que destaca Pilar Eire, que és amiga d'aquest programa, sí. A Lectures. Diu, el rei Juan Carlos sobre doña Sofía, que cumple 80 años. Esta tonta se lo cree todo. Això va dir d'ella a esquenes d'ella.
Perquè si ho diu a cara li van mastegar.
No, clar. I explica, vaja, el que tothom sabia, que és una parella, la dels Reis, que han dormit separats tota la vida, que no s'han portat... Sí.
Bueno, 3 dies...
I no volverà a suceder. Doncs això, que han viscut separats tota la vida, que han fet vides separades i que, a més, ell la menystenia contínuament en els actes oficials.
Doncs aquí queda
felicitats
el pòdium,
Sofia,
felicitats
eh?
Des d'aquí.
Que, gràcies a ella, Grècia nos dava puntos cada any en Eurovisió.
Bueno,
era per la reina.
Robert Calvo, amb qui brenes avui aquesta tarda a les 7
doncs
de la Brúixola?
Mira, aquesta tarda a la Brúixola parlarem de Halloween i brenarem...
amb algú que segurament es disfressarà aquesta nit. Tu de què et disfressaràs, Robert?
Em disfressaré de la garterana.
Sexy. De la garterana sexy, com diria.
Ara m'ha deixat aquí planxada. Bueno, escolta'm, jo us recomano un concert que hi ha al Palau de la Música.
Ah, ja sé amb qui
brenarem,
perdona. Amb la família Adams, que fan el musical a Barcelona.
Veus com et dic que brenaràs amb gent que es disfressa?
Sí.
Paul Lewis, el pianista anglès, considerat un dels músics més destacats de la seva generació, oferirà el proper dijous 8 de novembre tindre un concert al Palau de la Música. I ja sabeu que Luis, doncs, és un solista molt habitual en les principals escenes, festivals i de més prestigiosos del món, com Londres, Nova York, Viena, París o Berlín. Dins del seu repertori s'interpretaran sonates de Haydn, les últimes obres de piano de Brahms i també les bagateles de Beethoven, un recital ple de contrastos, però també i sobretot de paral·lelismes entre tres autors de personalitats molt diferents. Tot això ho trobareu al Palau de la Música Catalana el proper dijous 8 de novembre amb el concert del pianista Paul Lluís. I nosaltres posem d'aquesta manera el punt final avui al programa. Arriben les notícies a la sintonia d'Onda Cero.